Pedralbes.
Benvinguts i benvingudes. Avui el programa anirà sobre el terror. Però no un terror normal, sinó una llegenda catalana de misteri. Intriga i sang.
Tot comença a un poble de Tarragona, Malmaià, ubicat a 500 metres per sobre del nivell del mar. És un dels pobles deshabitats més coneguts a Catalunya.
Però se sap realment el motiu. Va ser culpa del terrible incendi que va partir el poble als anys 70 o dels cadàvers paranormals trobats en aquella zona.
A mitjans del segle XX, el poble es va considerar majoritàriament despoblat. Després, un intent de connexió entre Aiguaviva i el Pla de Manlleu sortís malament i gran part de la població se n'anés.
La Cireta del Pastís va ser l'any 1976. Un incendi a Bisbal del Penedès s'entengués fins a les terres marmalleres, destrossant-lo del tot.
Per si encara no havia estat prou, l'any 93 es va trobar el cos d'una noia jove morta a les ruïnes que quedaven de l'església. Segons diverses fonts, la noia havia estat vista per últim cop amb signes de violència i en estat de descomposició per una parella de caçadors que rondaven per la zona.
El més sorprenent de tot va ser que el cos no va ser mai ni reclamat ni identificat, a diferència del que va passar a febrer de 1996.
El dimecres 14 de febrer del 96, un agricultor es va trobar amb el cadàver d'un noi de 19 anys treballador d'una benzinera de zona sense vida.
Gràcies a tots aquests esdeveniments i altres llegendes inventades com de la princesa encantada, que parlava sobre un tresor amagat, que hi havia una localitat propera, sobre el qual la princesa del castell va avisar que l'home que aconseguís trobar-lo seria l'afortunat en casar-se amb ella.
La dels crits de les bruixes, sobre la creença que unes dones màgiques un dia passejaven per les planes del voltant de Marmellà i ens van sentir l'olor de repostaria dins el castell. Sense apropar-se gaire, van desitjar una bona jornada de pastissos i se'n van anar. Quan van arribar a casa seva, van sortir corrents immediatament en veure una safata de pastissos i coques plenes de sang i ulls humans.
Totes aquestes històries han fet que Marmellà agafi la fama de poble encantat o malalit.
Què us sembla? És una bona història o només hi ha gent desinventades? Moltes gràcies per haver-nos escoltat i fins la pròxima.
Ràdio Pedralbes.
Sota la Gran Via de Barcelona, amagada entre formigó i rails, hi ha una estació que mai no ha estat del tot tranquil·la. Es diu Rocafort, i la seva història comença amb la mort.
Abans de que cap tren hi passés, abans de que cap viatger hi posés els peus, l'any 1924 la terra es va ensorrar. 11 homes van quedar espoltats als túnels. La ciutat encara no ho sabia, però aquell lloc ja havia estat quedat marcat.
Anys més tard, el cel va començar a caure sobre Barcelona. Durant la Guerra Civil, les bombes entraven per la Gran Via i la gent corria, desesperada, cap a Rocafort buscant refugi.
Molts no hi van arribar mai. Els crits, el foc, els cossos trencats. Diuen que la por d'aquells dies va quedar atrapada sota terra, enganxada a les parets de l'estació.
Però el pitjor encara havia d'arribar.
Als anys 60 i 70, la mort va tornar a baixar la via. Suïcidis, accidents, cossos a les vies i un nen que va caure per recuperar la viadota i no va tornar a sortir mai més.
Des d'aleshores, quan el metro tanca i el silenci ho omple tot, Rocafort ja no està sol.
Caps d'estació, que sentien passos, llums que s'apagaven sense motiu, ombres dels antics monitors, presències que observaven des de l'andana buida mentre esperaven el darrer tren de la nit.
Ningú volia treballar-hi. Rocafort sempre era l'últim a sortir al sorteig. Tothom ho sabia, però ningú gosava dir-ho en veu alta.
Alguns parlen d'esperits, d'altres d'un nen que encara juga amb la pilota, condemnat a repetir el seu últim instant per sempre.
Veritat o llegenda, el mite ha sobreviscut al temps, i avui fins i tot el cinema n'ha fet ressò amb la pel·lícula Estación Rocafort.
Perquè no hi ha res que faci més por que descobrir que l'horror s'amaga en els llocs on passes cada dia sense mirar.
Bon dia. Avui ens transportarem al passat per conèixer la història d'una de les primeres pioneres del futbol femení. Anna Carmona Ruiz.
Anna va néixer el 16 de maig de 1908 a Màlaga. Va començar a jugar perquè sentia una real passió per aquest esport, ja que passava moltes tardes mirant els mariners com jugaven en el port mentre ella esperava el seu pare. Encara que en aquella època estava molt vetat per les dones, ella tenia un entorn familiar que la recolzava molt i no es va rendir mai.
El seu pare la va enviar a viure amb els seus tiets per evitar la seva afició esportiva. Primer va jugar en alguns clubs de Màlaga, on els seus companys la van apodar la Beleta, ja que deien que estava canviada de dona a home. El seu joc amb la pilota va impressionar a molts dels seus companys per la seva tècnica individual i el seu joc aeri. Anna, esto no puede ser. Cada dia llegas a casa con más moratones y heridas. Tienes que dejar el fútbol.
No, nunca. Me da igual todo lo que me hagan. No dejaré de luchar por lo que amo.
Estás castigada.
Puedes castigarme todo lo que quieras, que eso no me impedirá que me convierta en una de las mejores futbolistas.
¿Pero tú te estás escuchando? No puedes jugar a fútbol, eres mujer. No debes de hacer cosas que puedan perjudicar tu fertilidad.
¿Y si yo no quiero tener hijos, qué?
Por el amor hermoso, Ana. ¿Qué barbaridades dices? Claro que vas a tener hijos. Pero para hacerlo más te vale que te vayas olvidando de la pelota.
Nunca. Malgrat tot, va patir crítiques per part d'aficionats i veïns, arribant al punt que es va haver de tallar els cabells del zero i passar per arrestades domiciliàries diverses vegades. La seva història va ser descoberta per un investigador i periodista esportiu anomenat Jesús Hurtado, que va ser qui va reconèixer que era una dona.
Per evitar que la gent reconegués el seu sexe real, jugava més als partits a fora de casa. Va ser molt envejada tant per als companys que no suportaven que una dona els traiés el joc com per rivals rabiosos perquè els hagués superat.
La seva trajectòria va impressionar i commoure a molta gent. No es va rendir mai i va gaudir del seu esport fins que el 1940 va morir a causa de la malaltia del poll verd.
100 anys explicant històries. Un programa per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Cent anys explicant històries.
Ràdio Pedralbes.
Fa molts i molts anys, quan Girona encara era una ciutat amurallada, amb carrers de pedra i torres que vigilaven l'horitzó, hi vivia un bisbe molt estimat pel poble, Sant Narcís. Era conegut per la seva bondat, per la seva saviesa i per ajudar sempre a tothom qui ho necessitava.
Quan Sant Narcís va morir, tota la ciutat es va omplir de tristesa. Els gironins el van enterrar a l'església de Sant Feliu i la seva tomba es va convertir en un lloc sagrat, on la gent anava a pregar i a buscar consol.
Sant Narcís, tu que sempre ens vas cuidar, quan eres viu, continua protegint aquesta ciutat. Girona és casa nostra, aquí viuen les nostres famílies, els nostres fills i els nostres avis. No permetis que cap mal ens faci perdre la pau.
Va passar el temps, però un dia una gran amenaça va arribar a les portes de la ciutat.
Un exèrcit francès, nombrós i ben armat, s'acostava amb la intenció de conquerir Girona.
Des de dalt de les muralles, els habitants observaven com els soldats s'apropaven. El silenci va omplir de por i preocupació la ciutat.
Mireu quants soldats venen! Nosaltres som pocs i no tenim prou forces. Només ens queda confiar en Sant Narcís.
No podem perdre l'esperança. Si ens mantenim units i preguem junts, Sant Narcís ens escoltarà.
Finalment, els soldats enemics van entrar a la ciutat. Van recórrer els carrers i van arribar fins a l'església de Sant Feliu.
Allà van obrir la tomba de Sant Narcís. I en aquell moment va passar un miracle.
De la tomba en van sortir milions de mosques negres i verdes. Van omplir l'aire i van començar a atacar els soldats i els seus cavalls.
Què és això? Ens piquen per tot arreu. No podem resistir-ho.
El pànic es va estendre entre els enemics. Ferits i espantats van fugir de la ciutat.
En veure-ho, els habitants de Girona van sortir als carrers.
Sant Narcís, ens ha escoltat! Girona s'ha salvat!
Explicarem aquesta història als nostres fills i als fills dels nostres fills.
Els soldats francesos van fugir de Girona i no van tornar mai més. La ciutat es va salvar gràcies a Sant Narcís.
Des d'aleshores, Sant Narcís és el patró de Girona i les mosques s'han convertit en un símbol de protecció i agenda.
Aquesta és la història de la vampiresa de Montserrat. Diu la llegenda que fa segles, en un petit poble als peus de la muntanya, hi vivia una dona solitària. Ningú recordava d'on havia vingut. Tenia la pell pàl·lida i uns ulls foscos que brillaven a la nit. La gent l'anomenava la vampiresa de Montserrat. Les nits de lluna plena, els pastors trobaven els seus animals nerviosos i alguns animals apareixien morts però sense sang. Els monjos del monestir resaven amb més força, cada nit amb més força, però les morts continuaven. Una nit, un jove buscant refugi va entrar a una cova i va veure una llum tremolosa. Va decidir apropar-s'hi. Allà va veure una dona. El mirava molt atentament, semblava que no parpellegés. Tenia un somriure molt bonic i terrible a la vegada. Tenia un parell d'arrugues a la cara, poder fins i tot tres. No tinguis por, va dir amb veu fluixa. Montserrat m'obliga a viure entre les ombres, per sempre més. Un so sagrat va sonar fent tremolar tota la cova. La dona va cridar, va fer un crit de dolor i de ràbia. El noi es va haver de tapar les orelles del soroll que hi havia. Les parets estaven tremolant, de sobte la llum es va apagar i tot es va quedar a les fosques. Quan el so es va acabar, la vampiresa estava sentada, fumant. Semblava com si la muntanya l'estigués castigant. Poder per algú que havia fet a l'anterior vida o per algun crim comès. No puc sortir. Montserrat em té reclòs aquí per culpa de la meva fam. Llavors, el noi va entendre que no era només un monstre, sinó una ànima atrapada. Però ell ja estava tremolant. Va fer un pas cap enrere, però sense deixar de mirar-la. Vés-te'n i no tornis a passar per aquí mai de nit. Llavors va començar a córrer, va córrer com mai. Ni mirar enrere es va atrevir. El dia següent, la gent del poble va trobar la cova esfondrada i mai més van haver-hi animals sense sang.
Ep, no va dir... El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. I això vol dir que torna 100 anys explicant històries. El programa que ens acosta a contes i llegendes d'arreu del món. 100 anys explicant històries. El programa que fa marxar els maldecaps i les cabòries.